Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Raquel García.
Senyores i senyors, preguem que desconnectin els seus dispositius mòbils, s'asseguin còmodament a les butaques i gaudeixin de la funció que és a punt de començar. I és que arriba, un dijous més, una nova edició dels Culturetes!
Ja tenim preparats els nostres culturetes amb Pep Carpena, el nostre infiltrat a les butaques del teatre. Bon dia i benvingut.
Què tal? Bon dia.
El teu iPad ja treu fum?
Sí, de punt a punt ja per explicar-vos un munt de coses.
Avui vens tan hater com l'altra vegada o no?
No, una mica més tranquil.
Val,
suposo ja que també la Setmana Santa també
ha ajudat
una mica.
I també doncs, tenim en Sergi Bracons, el nostre malalt de les sèries de televisió, que no dorm gairebé per trobar sempre propostes interessants per recomanar-nos. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, Raquel.
Portes també bona teca, eh, avui?
Sí, i més diferent.
Avui també doncs, sentirem el Jordi Ramoneda, que ens portarà la seva particular proposta, i després també parlarem amb el Xavi Miralles, el nostre cinèfil de referència, que ara d'aquí uns minuts el trucarem. Pep, comença, a veure.
Va, amb què... Primer us volia preguntar si havia anat bé la Setmana Santa. Us ha anat
molt
bé a tots?
Sí? Jo crec que això sempre va bé.
Val, perfecte. Doncs jo
la Bea diu que massa... pocs dies, diu.
Pocs dies.
Pocs dies de relax.
L'any que ve farem una bisetmana santa.
El mes de vacances.
Sí. Bé, aquesta setmana he anat a la Villarroel i he triat aquesta música per ambientar-vos.
Ole, un paso doble.
Jo no hi entenc massa, però em penso que aquesta és la música que s'escolten a les curses de braus, no? Les corrides de toros, no?
Ostres, veus, jo amb això també...
No ho sé si la veia usar,
ja.
Això.
Sí,
però
sí.
jo diria que quan sí. comencen i tot plegat sonen aquests passodobles. I no us penseu que he anat a veure una cursa de braus, eh? Vaig anar a veure una obra de teatre que es diu Bull, que seria la traducció de toro en anglès. Podríem dir que és una comèdia àcida o molt àcida d'un senyor anglès que es diu Mike Bartlett i està dirigida per en Pau Roca, que alguns de vosaltres potser el coneixeu perquè feia un paper a una sèrie de TV3 fa uns anys, cap al 2008, durant bastants capítols, es feia dir Rafa González, a la sèrie Vent del Pla. El muntatge és molt curt, només dura una hora en temps real, en el que es posa damunt de la taula o de l'escenari la condició humana i l'assetjament laboral, de manera crua i sense gens de filtres. L'autor el que va voler comparar el que passa a una plaça de braus amb el que passa a la vida real, per exemple, en una gran multinacional. I ens retrata bàsicament el que els passa a tres persones mentre esperen a una sala l'arribada del seu cap, que en principi ha de decidir quin dels tres és acomiadat de l'empresa. Els personatges estan interpretats per Joan Carreras, Marc Rodríguez i la Mar Ulldemolins, en el cas dels tres personatges que estan esperant l'arribada del cap, i el cap l'interpreta en David Bagés, que no fa gaire el vaig veure a Paraules Encadenades i ja us en vaig parlar. Sembla ser que l'autor es va inspirar per escriure l'obra en una corrida de braus que van a veure a Mèxic. Se suposa que és una persona que, sent anglès, doncs no, no està tan avesat a veure aquest tipus d'espectacle. I li va sorprendre molt fins on era capaç d'arribar la crueltat humana, i ho va voler extrapolar a les relacions entre els humans. I la veritat és
una
que...
Una bona metàfora.
Sí, i la veritat és que se n'ha sortit prou bé. L'analogia no ens queda tan lluny. Els protagonistes, evidentment, no es claven banderilles ni s'acaben matant amb una espasa, però poc els hi falta. Mira, he començat dient que el text està considerada una comèdia àcida, i certament té algun moment en el que les situacions que es plantegen poden fer una certa gràcia, perquè poden ser molt surrealistes, però la veritat és que de riure poc o res de res. De fet, A toro passat és una d'aquelles propostes que fan que et preguntis per què la gent en determinades situacions, i parlo del teatre concret, hi ha moments en els que se'ls escapa el riure, i no entens massa bé si és perquè estan d'acord amb el que està fent l'assetjador, en aquest cas, o si bé és per una qüestió d'alliberar energia. Fent teatre ens hem trobat moltes vegades fent coses dramàtiques i que la gent rigui en moments en els que penses...
Ara toca plorar, no?
Perdó? Perdona? Què està passant? I aquesta obra seria una d'aquestes en les que hi ha moments en els que la gent riu, mig riu, i no saps ben bé si és perquè el que està passant ja els hi agrada o ja els hi mola, o si perquè realment estan tan tensos que no, que, bueno, se'ls escapa per alguna banda. He de dir que és intensa i commovedora, i no dona treva. No, hi ha moments en els que desitges que les coses... O sigui, que l'escena s'aturi, que baixin el ritme, que se situïn en un pla més còmode que et permeti resituar-te i pensar una mica en tot el que està passant damunt de l'escenari. Vaig trobar rellevant que en el trio protagonista hi hagués la presència d'una dona. Fixeu-vos que no he explicat quin dels tres és el que pateix bullying, no?
Uh-huh.
I està molt bé que no sigui ella la que pateix bullying en aquest cas, no? I que sigui justament el contrari. Representa una dona forta i que s'ha acostumat a barallar-se en un món dominat pels homes, i fa que aquest personatge femení no tingui gens d'empatia pels seus companys. I penso que això marca una mica la diferència, perquè sempre pensaríem que la que li toca el rebre, o la que no se sap defensar, o la que no sé què, seria la dona. Doncs en aquest cas ha sigut ben bé el contrari. L'obra és molt coral, i tot i que no es pot dir que siguin unes interpretacions estratosfèriques, estan prou bé. I surts de la sala pensant, collons, segurament està portat a l'extrem, no? Perquè les escenes que hi ha i la manera com tracten en el company de feina són realment molt heavies. I tu t'adones de que realment està portat a un extrem, i que segurament no és ben bé així com pot passar amb una feina, però el que sí que et fa pensar és que hi ha gent que a la feina s'ho passa malament, i està bé sortir de la sala rumiant, que també amb que això passa, i ser-ne conscient. Per tant, no és una obra d'art, diguéssim, però es deixa veure, i jo la recomano.
Home, una obra que fa pensar, no? Que això també
sí,
s'agraeix.
Sí, està bé,
no? No
t'ho passes especialment bé, però és això que dius tu, no? Que si quan surts per la porta surts reflexionant o parlant amb la persona amb qui has anat, mira, hòstia...
O demanant perdó al company de feina.
Sí, dient, o arribant al despatx i dient-li, mira, perdona, sé que t'he amargat tota la vida.
Ho sento, ara ho he vist.
Em sap greu, he sigut molt mala persona. Bé, suposo que en la vida sempre hi ha algun moment en el que podem actuar d'una manera que després ens en podem penedir. Bé, això t'hi fa pensar. L'última vegada no us vaig parlar gens de l'escenografia de l'última obra, que no recordo quina era, però sé que no en vam parlar. Quina era? Te'n recordes tu?
Aquella que no et va agradar gens, que feien al Nacional, que era del...
Frankenstein. Gràcies, Bea. Gràcies. doncs avui sí que us en parlaré, i és que era molt bàsica. L'escenografia representa un... com si fos un... no sé com es diu en català, un quadrilàtero, com un quadrat d'una plaça de toros.
És a dir,
sí, us heu d'imaginar, doncs això, una cosa quadrada amb una màquina d'aigua, i amb el que representaria ser la sorra que hi ha en una plaça de toros. Per tant...
Ben trobat, sí.
Està ben trobat, sí, perquè sí. Tota l'estona estan els tens allà dintre,
tensos,
i et recorda,
no?
Tota l'estona, doncs això, el que passa en una plaça de toros, no? El dolor del toro, etc. Dura una hora, La podeu anar a veure a la Villarroel fins al 22 d'abril, de dimarts a diumenge. Els horaris són molt variats, així que per no embolicar-vos, millor que els consulteu a la web del teatre. I fins aquí el que té a veure amb el que he anat a veure aquesta setmana.
Però encara ens porta un regalet més, eh? Perquè volia fer la crítica i comentar doncs, una obra molt especial.
Sí. Es diu El Chico Unicornio i no és que n'hagi preparat una crítica, però just abans de marxar de Setmana Santa, jo hi vaig anar, penso que un dijous i vosaltres el divendres, vam anar a veure la proposta que feia en Xavi Miralles al Microteatre Barcelona i parlant amb tu ens va semblar que era molt bona idea de poder parlar una mica amb ell d'un tipus de teatre que, per exemple, aquí a Sabadell no n'hi ha. Em penso que hi ha una petita iniciativa per començar-ho a arrencar, però trobo que és interessant poder-ne parlar amb el Xavi perquè ens expliqui una mica com funciona tot plegat.
Doncs vinga, Xavi Miralles, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, Xavi.
Et trobem a faltar aquí a la taula.
I jo a vosaltres.
Escolta, explica'ns, perquè clar, nosaltres vam anar a veure doncs, aquest espectacle, El Chico Unicornio, i ara comentant amb el Pep, creus que en els últims anys ha ressorgit aquest tipus de format que comença doncs, a posar-se de moda?
Sí, aviam, a Madrid ja fa molts anys que funciona, crec que farà com uns 8 o 9 anys, que de fet crec que es van setar allà. I home, s'ha extès ja doncs, a Barcelona, a València, a Màlaga, i no sé si està a algun lloc més, almenys la franquícia Microteatre, però després hi ha altres iniciatives amb aquest format, no? És una cosa que està molt de moda, jo crec que des que les xarxes van iniciar amb el Twitter, doncs el tema de les coses breus, no?, funciona molt bé. I el microteatre doncs ara mateix està extenent. Aquí a Barcelona porta gairebé 3 anys i bé, encara està arrencant. Són aquestes coses que requereixen extendre's molt i portar un temps per afiançar un públic, però sí que està funcionant molt bé.
Explica'ns per la gent que no hagi anat mai a veure un tipus d'espectacle d'aquest tipus. Com funciona? Quina és la dinàmica?
Doncs a Microteatre Barcelona funciona, són obres d'uns 15 minuts aproximadament, en un espai de menys de 15 metres quadrats i per unes 15 persones, tot és amb el número 15. I doncs sí. Això són espectacles en un format molt reduït, per fer-nos una idea, doncs com a una habitació de casa nostra, on hi caben això unes 15 persones com a molt i no hi ha escenari, diguéssim, no? Tot és a ras de terra, o sigui, tens els actors molt a prop i són obres d'un format molt curtet, a les quals doncs, bueno, tens aquesta proximitat i juga a la poca distància, no?
De fet, jo crec que això és una de les coses que més impacten, eh? Jo quan vaig anar a veure-la, que vaig anar amb la Bea i amb la meva filla, clar, és que els tenies just davant, a tocar gairebé. Podies veure com s'emocionaven, com suaven,
com ploraven.
I clar, això t'arriba molt més, empatitzes molt més amb el que t'estan explicant.
Sí, a vegades, o sigui, és el valor més bo del microteatre i d'altres, també el tema de la proximitat, i a vegades que depèn de l'obra, doncs, potser costa entrar, a vegades hi ha espectadors que necessiten la seva distància, no? A mi em costa, a vegades, entrar en certes obres de microteatre, però també perquè penso que han d'estar ben fetes. Si estan ben fetes, jo crec que des del principi t'han d'atrapar. No tens molt de temps, no?, per quedar-te enganxat. Si no t'enganxen aviat, malament. Però bé, justament per això, almenys com a creador, és un format que és molt interessant de poder explorar.
Què és el que et va fer decidir... Perquè no és la primera que feies, o sí?
No, aquesta és la vuitena obra que faig,
Val.
De micro. Sí.
Què és el que t'ha fet decantar-te per aquest format i no per obres, diguéssim, de teatre més convencionals?
Bueno,
més llargues, diríem.
Clar, jo soc de cine, principalment. No soc de teatre, o sigui, en el sentit de creació. I clar, no m'havia temptat mai la idea de fer teatre. Però quan va sorgir el tema de Microteatre Barcelona... Doncs bueno, era com en ser un format més curtet, en ser uns 15-20 minuts, s'acostava bastant al tema del curtmetratge i en ser tan proper, no, físicament, doncs té un punt molt més cinematogràfic, en part, i m'hi sentia com més segur. I va ser així com vaig dir, vinga, va, doncs la faig. I de fet, fins que no vaig fer El Chico Unicornio, les altres obres que jo havia fet eren comèdia, era tot comèdia, que a microteatre doncs, funciona molt bé... La comèdia ràpida, no? És un format molt agraït. Tu entres amb la teva cervesa, la teva copeta de vi, fas 15 minuts de comèdia i t'ho passes pipa. I, però...
Sí, sí, una pregunta. A nivell de producció, el fet de que sigui, diguéssim, curtet, i també que habitualment... No, clar, jo només he anat a veure aquesta, la teva proposta, diguéssim, però m'imagino que no deuen ser produccions de molta gent. Això per una banda, i el fet de que sigui de poca durada també deu facilitar molt la producció, no?
Sí, clar, és més assequible per tothom i, clar, de fet, a microteatre doncs, pots tenir des de res, un flexo a mig de la sala amb dos actors i dos cadires, doncs fins a, si tu vols currar més, com vam fer nosaltres amb el Chico Unicornio, que realment de producció era una miqueta més ambiciosa perquè teníem tres parets pintades recreant una mena de quadre, teníem un vestuari doncs, que no era de carrer habitual, teníem música, teníem molts canvis d'il·luminació per ser una sala tan petita, llavors nosaltres sí que teníem una producció força gran, però és això, amb quatre coses pots muntar una obra, perquè l'espai és molt petitó, i llavors la imaginació és la que crea més l'escenografia en aquest cas, no?
La imaginació, però realment l'ambientació estava molt ben trobada, perquè semblava doncs, que estiguéssim dins d'un quadre de Monet, sí. o alguna cosa així, amb aquell banc, no?, que també formava després part de l'argument de l'obra, o sigui que crec que els pocs elements estaven molt ben triats, molt ben trobats i encertats. Explica'ns també, a mi m'agradaria doncs, que destaquessis la interpretació, no?, de la Mar del Hoyo i també del Jorge Velasco, que crec que van estar fantàstics.
Bueno, ells van fer molta feina, van treballar moltíssim. Normalment per un micro doncs, hi ha actors que, bueno, és lleig dir-ho, no? Però a vegades pensen, va, això és un microteatre, això ho fem amb un parell d'assajos, ja ho tenim, no? I ells no, o sigui, nosaltres ho vam treballar com si ens n'anéssim al Nacional, perquè realment és el que diem, el micro és un format que no s'ha de despreciar, no? Ha de ser com, l'has de prendre com si estiguessis fent una obra gran, I alhora també perquè està tan a prop de la gent que qualsevol cosa mínima s'aprecia, no? És a dir, jo hi ha vegades que he trobat interpretacions de microteatre molt, però molt millors que una obra llarga, perquè almenys per mi, pel meu gust, poden ser molt verdaderes, no? Per mi s'acosta molt al cine, al microteatre, i això és el que m'agrada. Em sembla una fusió interessant perquè doncs, els tens com si estiguessis veient un curt, pràcticament, els tens super a prop, que és com una pantalla, però al final no és una pantalla. Llavors, hi ha el tema d'interpretació ha d'estar molt ben mesurat, perquè si no, doncs, quan és excessivament teatral, és massa teatral, perquè estan molt a prop de la gent, i bueno, molts més factors que impedeixen que siguin les interpretacions com nosaltres les tenim al cap, no?, de sempre teatre, i per tant doncs, vam treballar-ho més com una peça cinematogràfica, i va ser molt difícil, perquè mantenir un to més realista dintre d'una obra i una història que no és gens real, que és més fàbula i conte, però alhora que fos com molt verdader i molt sincer, doncs era difícil, però ells són molt bons actors, són molt, molt treballadors, i òbviament, doncs, bueno, jo estic molt content amb ells.
Clar, i a més amb diferents pujades i baixades, durant aquests 15 minuts d'actuació, que això jo crec que requereix un esforç per part de direcció i per ells, pels intèrprets, no sé cada quan es fa, doncs, un d'aquests... d'aquests espectacles, o sigui, són de 15 minuts però es fan diferents sessions al llarg de la tarda o del dia, no?
Sí, es fan 6 passis seguits i entre funció, o sigui, entre passi i passi tens entre 10 o 5 minuts depenent del que dura l'obra. Nosaltres l'obra nostra durava 20 minuts, per tant teníem només 5 minuts de descans, i bé, pels que la vau veure, doncs ja vau veure que es passa per tots els estats, no? Una mica la idea de l'obra era aquesta, que en 20 minuts passessis d'una manera com de fàbula pels estats de tristesa, diversió, ball, alegria, enamorament i tristesa una altra vegada, tot com un cicle, no?, de les estacions, i doncs imagina't pels actors haver de fer això 6 vegades seguides, doncs realment és...
No, és que està... Volia destacar just dues coses que... Bueno, l'has dit abans i ho estaves dient ara. Volia destacar d'una part la veritat, és a dir, i això s'agraeix molt, i en la distància curta diria que encara més, perquè et fas tips o ens fem tips d'anar a veure coses de teatre en les que tens la sensació que te l'estan colant, saps?
Sí, que no t'ho creus.
Que no t'ho empasses, en definitiva. I vam anar a veure això, que com tu molt bé dius, era una fàbula, però et creies molt el que els estava passant. I, I vull posar en valor això que també deies tu del tema dels passis. O sigui, estem parlant de que es desmaneguen escenes, estan tristos, estan surten d'escena, m'imagino que deu anar una mena de camerino o el que sigui, en 5 minuts.
En 5 minuts, perquè a més es fan fotografies amb els assistents, es fan un selfie, o sigui que poc temps tenen.
I tornen i ens hi tornem a posar, no? Vull dir que en aquest sentit se'ls ha de felicitar a ells i també a tu per haver fet tant l'espectacle en si com la tria dels actors. No sé si els coneixies d'abans o...
Sí, jo amb ells havia treballat ja en algun dels meus curts i també en alguna altra obra i clar, ja sabia que eren capaços, però realment fins que no ens hi vam posar a assajar, vam fer molts assajos, no vaig ser conscient del que els estava fent fer, perquè clar, quan et poses a assajar és quan comences a veure que, és a dir, que no és suficient amb que els estats estiguin a lloc, sinó que els trànsits han de ser molt condensats, perquè els trànsits que pots fer amb una peça d'una hora o amb un curtmetratge, que al final tens molts més elements tècnics per anar manipulant els estats i les transicions, aquí no ho tens, i en 20 minuts que s'hagi de passar tot això era molt difícil, i ells havien de fer, clar, uns processos que no són reals, però a través d'altres elements. Bueno, és molt, molt difícil d'explicar, però...
No, però s'entén, s'entén, Xavi.
Sí, no? I llavors, clar, va ser molt difícil de trobar el punt, i quan ja el vam trobar el to i vam trobar com passar pels estadis, llavors només quedava veure com aguantàvem emocionalment i com reactivàvem, no, emocionalment. I, bueno, jo si fos ells m'hagués matat a mi com a director, perquè a vegades entre passis, clar, sempre hi ha alguna cosa que has de dir-los, no, com a director, i clar, entre que fas la foto amb el públic, no sé què, saludes, la gent marxa, si la sala està molt plena, triga la gent molt a marxar, i els hi dius quatre coses, ja t'estan entrant per dir-vos entro, passi, és com, ja, o sigui, en 10 segons he d'entrar a l'inici de la història una altra vegada, és molt complexa.
Molt intens, molt intens. Sí. Xavi, doncs deixem el microteatre, perquè hem de dir que... Espera, que
una cosa molt curta, només vull saber si tindràs la possibilitat de fer-ho voltar més, perquè valdria la pena.
Sí, justament ara tenim pendent reunió amb la Mar i amb el Jorge, amb els actors, per veure ara com donem continuïtat a la història, perquè la veritat és que ho volem fer, perquè ha funcionat molt bé, a la gent li ha agradat molt i estem molt contents, nosaltres ens ho hem passat pipa fent-ho, però ens ha quedat curt tant en història com en el procés nostre de viure-ho, no? Llavors, doncs sí, volem moure-ho, i si fos possible fer una versió una mica més llarga seria la idea.
Ah, doncs això és molt interessant, perquè ens quedem amb moltes ganes de sí. Descobrir més d'aquest Chico Unicornio.
Que bé.
Ara explica'ns, perquè justament avui no has vingut, estàs de rodatge, no? També fent una altra proposta, el Destello, que és...
Estic amb un curtmetratge que estic rodant amb el John Cortajarena i el Daniel Grau, amb dos actorassos superguais, i res, el meu proper curt, que me'l vull importar cap al Festival de Cannes aquest maig, i estem allà a tope amb el projecte. Ens està portant molta feina, però està sent molt satisfactori.
Ai, quina il·lusió. Bueno, ja ens aniràs explicant més, els propers dies.
I tant.
A veure com evoluciona. I ara digue'ns, va, breument, perquè sé que avui vas una mica enfeinat, algunes de les propostes que ens volies dir que no ens hem de perdre aquest cap de setmana.
I tant. Aviam, jo no m'ho salto, al cinema hem de seguir-hi anant, estiguem rodant, fent teatre, ràdio, el que sigui. I volia recuperar, per començar, una pel·li que es va estrenar la setmana passada, que jo estava també amb tot el tema del rodatge i no vaig poder-ne parlar, i que és una estrena molt important perquè arriba la nova pel·li de Steven Spielberg, que és Ready Player One.
Me llamo Wade Watts. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí. En un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis.
Vinga, Xavi, explica'ns de què tracta aquesta nova pel·lícula de Spielberg.
Doncs, pel·li superinteressant, que és una adaptació de la novel·la d'Ernest Cline, i això se situa l'any 2045, i el personatge del Wade, que és un adolescent que li agrada evadir-se molt, no, del seu món real, que és una miqueta un brívol, i llavors, a través d'una utopia virtual, que és com un videojoc, que és superpopular, que és a nivell global i es diu Oasis, com ha dit aquí en el tràiler, diguéssim que ell entra en aquesta distopia perquè ens fem a la idea és com si et fiquessis unes ulleres i veiessis el videojoc en el teu espai real, no? Què passa? És un videojoc que tira molt de la nostàlgia, com ha parlat de Spider-Man, de no sé què, si a dintre hi ha elements que ja coneixem nosaltres de la cultura popular, i llavors ell és un crac en aquest videojoc. Què passa? Que un dia el multimilionari creador d'aquest videojoc es mor i abans d'oferir la seva fortuna decideix crear una mena de torneig en el qual el guanyador d'aquest torneig s'emportarà la fortuna, i el torneig és òbviament dintre d'aquest videojoc. Per tant, el Wade s'hi veu immers i vol guanyar. És una competició. Llavors, l'argument és molt divertit, la pel·lícula ha tingut molt bones crítiques en general, i òbviament és de l'Steven Spielberg, que ja no cal que diguem gaire més cosa. Aquest any ha estrenat dues pel·lis, Los Archivos del Pentágono i aquesta mateixa, Ready Player One. Veiem la versatilitat del director, perquè són dos pel·lis absolutament diferents, i val molt la pena que hi anem. Està tenint molt bona taquilla també, així que jo crec que és una de les estrenes així més potents d'aquestes setmanes.
Doncs una de les estrenes potents, que el Sergi em sembla que volia afegir alguna cosa.
Sí, Xavi, no sé si ho sabies, però l'Spielberg, vaig veure que va comentar l'altre dia que la següent pel·li que faria, pues, intentaria agafar un protagonista femení.
Ah, sí? Ah, doncs això, mira, no, això no ho sabia, la veritat. Però els seus projectes que hi ha propers, de moment almenys, no està por ahí el tema, eh? Sí que és veritat que feia temps que havia dit que faria la nova pel·li amb l'Anne Hathaway. Però es va quedar una mica allà a mitges. En teoria, la propera que té confirmada és Indiana Jones 5.
Això, era Indiana Jones, que volia que sigués una dona la protagonista d'Indiana Jones. Perquè Harrison Ford té 75 anys ja.
Ostres, doncs mira.
Ara m'ha vingut al cap el dir això.
Bueno, és que Steven Spielberg sempre ha fet pel·lícules protagonitzades per homes.
Sí,
sempre. Que no passa res, eh? Però ara tothom s'està unint al carro, eh? De les dones. De fet, la segona part de Los Increïbles em vaig enterar que la protagonista serà la dona de l'Increïble, ja no serà ell. O sigui
que fort. Bueno, sí. Això saps què passa? Que cada dijous tu aquí fas el teu discurs
fent
i fent pressió, doncs al final, mira, ens escolten.
Per suposat, és cosa nostra, està claríssim.
Vinga, digues, quina és la següent proposta que ens portes?
La següent proposta és una cosa totalment diferent, una comèdia dramàtica espanyola que està dirigida pel Javier Fesser, un expert ja en comèdia que va fer les adaptacions de Mortadelo i Filemón, o que també el van veure fent drama amb la pel·li Camino, per la qual va guanyar el Goya, i arriba amb una comèdia sobre el bàsquet que es titula Campeones.
¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros.
¿Derecho?
¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido.
Que ya está. Venga, vamos.
Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad.
No.
Cállese, por favor.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos?
Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual.
¿Qué coño es eso?
Ahora te vas a juntar con subnormales.
Bueno, elegí cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Yo juego de alero.
¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar?
No, mamá, no.
Pues locos.
Subnormales.
Cuide su lenguaje, señor Montes.
Coged una pelota.
No, solo una.
Delirán, ¿eh? El tráiler es delirán. O sigui, ens estem fent aquí un fart de riure.
El Javier Fesser ja fa coses així molt particulars i en aquest cas doncs no es desvia de les seves pel·lis curioses. En aquest cas és una pel·lícula, una història sensible i molt realista sobre bueno, l'acceptació, no, de les discapacitats que poden tenir les persones. És la història del Marco, que és un entrenador de bàsquet que es troba doncs un dia en una crisi personal perquè es veu passant d'haver entrenat a grans equips a haver d'entrenar a un equip que està composat per persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, el que per ell comença com un problema, òbviament, acaba convertint-se en una lliçó, no?, de vida amb totes aquestes persones que li ensenyen doncs que tots som molt més normals del que sembla. Llavors, una pel·li sobre l'acceptació i que és molt necessària també per un altre col·lectiu que també ha de tenir visibilitat en el cine. O sigui, que també és una proposta interessant.
Doncs apuntada aquesta proposta i també doncs, per intentar doncs, ajudar, no?, també al cinema que es fa aquí a casa nostra. I ara una molt diferent.
Molt diferent. Ens arriba d'aquests thrillers que a mi em fan molta mandra, que sempre estan protagonitzats per la mateixa persona, que és el Gerard Butler, que no fa res més a la seva vida que fer aquestes pel·lis, pobre, em sap molt greu per ell. I això és una pel·li sobre robatoris i atracaments, i es diu Juego de Ladrones.
Presta atención. Esta es para ti. Lo más importante es que no tengas siempre el dedo en el gatillo. Solo si hay que disparar. Si eso pasa...
Aviso central, nos están reteniendo.
Aprieta hasta que no te queden balas.
¡Central, nos disparan por todas partes!
Tened los ojos bien abiertos. Toda la policía va a estar buscándonos.
I què més ens pots explicar d'aquesta pel·lícula?
Doncs mira, la veritat és que li tinc com mania ja al Gerard Butler per fer aquestes pel·lis, però us ho explicaré, va, ho faré. Diguéssim que pren el punt de partida que cada dia el Banc de la Reserva Federal de Los Angeles doncs treu a circulació 120 milions de dòlars en efectiu. Val? Llavors, un grup de lladres experimentats està intentant planejar el seu gran atracament, que és robar aquests 120 milions que surten a circulació. Però què passa? Que hi ha el departament del gran xerif de Los Angeles, que és el Gerard Butler, que òbviament no els hi posarà fàcil. Per tant, tenim aquí una guerra entre lladres i xerifs que sempre acaba funcionant, que ha tingut unes crítiques, bé, una mica de tots els colors del semàfor, hi ha una mica de tot, pel·li de clixés, però potser efectiva per aquells que els interessi aquest tipus de thriller.
Molt bé.
L'estrena per mi més interessant de la setmana, més enllà de l'Spielberg, és una pel·lícula alemanya que us explicaré una mica abans la sinopsi. És molt interessant. La pel·li és Immersión i és la nova pel·li del Wim Wenders, que és un dels grans cineastes europeus. La pel·lícula està protagonitzada pel James McAvoy i també per l'Alicia Vikander, que els hem vist doncs, recentment, el James McAvoy amb les pel·lis d'X-Men i l'Alicia Vikander, la Tomb Raider. Ell és un enginyer hidràulic que ha estat pres com a rehén a Somàlia pels terroristes jihadistes que sospiten que ell és com un espia britànic. I d'altra banda, ella és una biomatemàtica que treballa en un projecte d'immersió a la profunditat del mar, dels oceans, per demostrar una teoria que té ella sobre l'origen de la vida aquí a la Terra. Llavors, què passa? Un any abans d'aquests fets, ells dos es van conèixer a un hotel i es van enamorar. Llavors, què passa? Que la pel·lícula pren el punt de partida del moment en què s'han separat i que inicien cadascun d'ells una immersió més poètica en la seva profunditat, tant pels conflictes que estan tenint com pel fet d'haver-se separat i que la vida d'ell està perillant. És una trama complexa que ha rebut crítiques en general bones, però també li estan dient coses dolentes al Wim Wenders per aquesta nova pel·li que ha fet. Em fa una mica de pena perquè és un autor que m'agrada molt. I bé, per poder-nos posar una miqueta més en aquesta trama de terrorisme i intriga i romans, doncs anem a escoltar el tràiler.
Bueno, ¿y qué hay en lo más profundo del mar?
Cierra los ojos. Ciérralos. El océano tiene 5 capas. Vamos allá. La primera contiene toda la vida vegetal y los arrecifes de coral.
Somalia es muy inseguro, James.
Lo sé.
Suerte, James.
Cualquier inmersión que puedas haber hecho ha sido ahí, en ese mar azul.
Muy bien. Quiero seguir.
Y yo también. La siguiente capa es la zona crepuscular.
Doncs aquesta és l'aposta, que hauríem de veure, una de les apostes d'en Xavi per aquest cap de setmana, i ara sí, és el torn de recuperar un clàssic.
Doncs sí, aprofitant que el Wim Wenders estrena nova pel·li, que això no passa cada any, recupero la que per mi és la seva millor pel·lícula i possiblement una de les pel·lis més sensibles contemplatives i amb temàtica sobre la família, de les més bones que per mi que s'han fet mai en el cinema, i recuperarem el tràiler d'aquesta obra que és París, Texas.
Is this you?
Okay, I'll be there. I'll get there as fast as I can.
And, honey, I just got the strangest phone call. They say they found Travis.
Oh, no.
Xavi, per què l'hauríem de tornar a veure o veure, descobrir-la, si és que no l'hem vist encara?
Qui no hagi vist París, Texas, ha de fer-ho, però ha de fer-ho en un dia que tingui paciència i tranquil·litat, perquè és una pel·lícula que es pren al seu temps. Pren el punt de partida d'un home que camina pel desert de Texas sense recordar qui és, i el seu germà, que l'està buscant, intenta fer-li recordar com era la seva vida 4 anys abans d'abandonar a la seva dona i al seu fill. Llavors, el punt de partida ja és molt potent. Dic que aquesta pel·li va tenir unes crítiques extraordinàries i que va tenir un coixí de premis espectacular. Va guanyar a Cannes la Palma d'Or, el Premi del Jurat, va estar nominat també al Globus d'Or com a pel·li estrangera, el BAFTA ho va guanyar tot, els Premis César, els David Donatello, a tot arreu. Llavors, París, Texas és una pel·lícula majúscula que s'ha de veure sense cap mena de dubte.
Doncs aquesta és la última proposta d'en Xavi Miralles. Que vagi molt bé.
Moltes
Xavi,
gràcies.
Una abraçada molt forta.
Una abraçada per tots.
Abraçada.
Adéu, Xavi.
Adéu.
I ara doncs és el moment d'escoltar les propostes que ens porta en Sergi, que en té i moltes i també molt diverses. A veure, amb quina vols començar?
Començarem amb Happy, que acaba amb exclamació per tots aquells que la busqueu, perquè és bastant difícil de trobar, la veritat. I començarem doncs, escoltant una mica el tràiler, que crec que està en anglès, o sigui, escoltarem uns segons perquè us veieu una mica de què va.
My life is an ever-swirling toilet that just won't flush. I don't think I can die.
Ja hem escoltat ja per aquí en el tràiler 2 cançons bastant diferents, una així un molt més de dancing i l'altra bastant més com d'aventures, de perillositat,
d'acció,
acció, etc. Doncs aquí tenim una sèrie que és diferent a totes les altres que he vist jo. O sigui, és una sèrie que la recomano molt, sobretot perquè té una peculiaritat que ara veurem, i és una sèrie que es va estrenar al desembre, que ha tingut molt bones crítiques, sobretot perquè és diferent a totes les altres, i és d'un canal d'Estats Units que es diu Syfy, que la veritat és que jo per aquí no l'he trobat a cap plataforma, és bastant difícil de trobar, però si la trobeu o per algun lloc la podeu mirar, és molt, molt recomanable, perquè té una temporada de només 8 capítols, cada capítol dura 40 minuts, o sigui que un pèl menys de lo normal, i tenim el Christopher Meloni, que és el protagonista, que és un actor que la veritat és que ho fa molt bé, i a més en aquesta sèrie li queda el paper com molt, molt, molt bé. Llavors us explico una mica de què va. La sèrie està dirigida i creada per Brian Taylor i el David Petrarca, i llavors és el Nick Saish, que és el Christopher Meloni, que és un expolicia alcohòlic que s'ha convertit en un sicari, i que viu els seus dies amb tot el tema de les drogues i el cinisme, sí, que està molt, molt arrelat en aquests temes. Després, doncs, de ser disparat i donat per mort, reviu i comença a veure doncs, un unicorn blau anomenat Happy. I aquest unicorn blau és com un ninotet de realitat virtual que era l'amic imaginari d'una nena que ha estat sequestrada. Llavors, doncs, ell va veient aquest unicorn, que només el veu ell, que també és una mica conseqüència de les drogues, etc, però és molt divertit perquè doncs, veus...
Per la relació, no?, que s'estableix entre tots dos, perquè realment ell amb el cartell el veus com un personatge així molt fosc, no?, i dur i difícil, i després veus allà l'unicorn divertidíssim, blau, sí, amb les
que,
dents...
Que, a més, és molt, molt graciós i té molts tocs de comèdia, també, a part de tot el tema de violència, etc, que ara comentarem. Doncs, a més, té una trama molt treballada, molt profunda i sobretot molt cridanera, perquè estem parlant d'un personatge, un unicorn blau fet com si diguéssim de dibuixos, que apareix en una sèrie bastant més sèria, tot i que té aquests tocs de comèdia, i uns personatges estan sobretot molt, molt ben construïts i són molt reals. I a més la Alba Galocha, que és la que va donar, la que dona vida a la Zoe, que és una de les protagonistes, bueno, una de les personatges, doncs ella va dir que no hi ha hagut diferències a l'hora de construir els personatges femenins i masculins. Per tant, tots estan construïts amb el mateix rigor i tots són bastant reals. Tot permeten identificar-nos i s'escapen de tot tema d'estereotips que pot tenir una persona d'aquest estil. O sigui, és totalment diferent i és una sèrie que no deixa indiferent a ningú. Llavors, ara us escoltarem un segon enllaç que he portat, que us escoltareu només l'enllaç, i jo us explicaré una mica, abans d'escoltar-lo, què passa en aquest enllaç perquè veieu ja de què va aquesta sèrie i què us trobareu si la mireu. És ell, el protagonista, Christopher Meloni, que està davant d'un mirall i agafa dos pistoles amb les dues mans i es fot un tret al cap.
Què dius?
I mentre es fot el tret al cap va sonant aquesta cançó que hem escoltat abans al tràiler, més de ballar, etcètera, etcètera, i a més, que és una Nadala, que també tota la sèrie passa en un temps en el Nadal, i llavors ell doncs, va ballant amb el cap tot perforat i que li va sortint sang, que es veu que és falsa, però va sortint i apareixen tot de ballarines i ell es posa a ballar amb elles. O sigui, és una situació que ara escoltarem l'enllaç i ja veureu com...
Surrealista total.
Exacte. Que és una Nadala. I va ballant.
Total, sí, va ballant.
Exacte, i amb el cap que li va sortint sang de tot arreu.
O sigui, potser no és apte, per tots els públics, els més...
No, exacte. Podríem dir a partir de 13, 14 anys, ja crec que tampoc és tan... Però és una bastant bogeria.
Uh-huh. Llavors us he portat una proposta diferent.
Exacte. Us he portat una crítica que va portar la Meryl Barr a la revista Forbes, que va parlar d'aquesta sèrie, i que probablement sigui la sèrie de televisió més disparatada i estranya que s'ha fet mai. La premissa és una locura, però una bogeria, però l'actuació del Christopher Meloni encara és més loca i acaba pues, sent el que ven aquesta sèrie, i la veritat és que jo la recomano molt perquè és com diferent, a més és atrevida, és divertida, té tocs d'acció i té una mica tot i no deixa, pues, això que deia abans, no deixa indiferent a ningú.
Doncs aquesta era la primera proposta, déu-n'hi-do, al nivell, eh? Ara a veure quina serà la següent.
La següent és una de les sèries que, bueno, jo no sóc gaire fan de Marvel, ni de DC Comics, ni de cap pel·lis d'aquestes, tot i que cada cop pues, intento mirar una miqueta més, i és una sèrie que cada cop Marvel va introduint-se més també en el tema sèries. Ja van fer Daredevil, que va tenir molt i molt èxit, i la veritat és que la miraré i la comentarem perquè m'han parlat molt bé, i ara ha tret una altra, que també la va treure fa un parell de mesos, que es diu The Punisher. I escoltarem el tràiler un momentet.
Caballeros... Solo responderán ante mí. Yo señalo, ustedes disparan. Han matado al objetivo.
¿Qué has dicho?
Lo que hicimos fue distinto.
Lo que hacíamos estaba mal.
Hiciste lo que tenías que hacer, ¿verdad? Ahora tan solo te castigas a ti mismo.
Frank Castle, quiero que veas una cosa.
Vale, doncs tenim només una temporada d'aquesta sèrie, que la trobarem a Netflix, que Marvel i Netflix sembla que han fet com una petita connexió per anar traient cosetes per aquest canal. Llavors tenim una temporada només també de 13 capítols, cada capítol dura 50 minuts, i no és la típica sèrie potser de Marvel, que podem veure moltes pel·lícules que potser hi ha massa acció o masses escenes que busquen l'acció de superherois i això. Llavors, a més, no és un superheroi amb superpoders, sinó ell és un superheroi que no té superpoders. Llavors us poso una mica en situació. És un spin-off de la sèrie Daredevil. O sigui, aquest personatge ja ens el trobem a la segona temporada de la sèrie Daredevil, i és el Frank Castle, que està interpretat pel Jon Bernthal, que és un actor
m'agrada molt aquest actor, sí.
Que li fa, el paper li va perfecte, o sigui que ja es veu amb la barba que té, es deixa el pentinat aquest típic que es porta ara una mica retallat dels costats, ja fa pinta de malote. A més, el logo de la sèrie o d'ell també és com una calavera així una mica desdibuixada. Llavors, pues, aquest protagonista és conegut pels carrers de Nova York com The Punisher, que és el castigador, va castigant a la gent. I a més, ell busca venjança contra tots els responsables de la mort de la seva família, que lamentablement pues, la van assassinar, i pel camí, mentre va va intentant matar a tots aquests culpables de la mort de la seva família, destapa pues, una conspiració que va més enllà de tota aquesta venjança que té ell o que vol fer ell. Llavors, pues, potser la trama és una mica més... que ja ho hem vist, això, però va molt més enllà d'aquesta trama, perquè ja veiem que totes aquestes pel·lis de Marvel i això, pues, les trames tampoc són gaire més diferents. Llavors, pues, quatre aspectes a tenir en compte d'aquesta sèrie, a part del protagonista, que la veritat és que ho fa molt bé, doncs tenim pues, una història de superherois que no tenen superpoders, tenim una història amb molta violència, i a més es veuen tortures, etc etc, i és molt fosca, i juga molt amb colors càlids, o sigui, tota la sèrie té un aire molt, ja, molt violent i molt... molt xulo, la veritat. I també retracta molt bé la vida d'un soldat quan ve a la guerra, perquè ell doncs, va anar a la guerra de l'Iraq i l'Afganistan i sembla ser que totes les pel·lis que s'han fet de soldats que han vingut de la Primera, Segona Guerra Mundial, de totes les guerres que s'han fet, la gent arriba diferent de com va marxar i això també ens deixa veure una mica doncs, la violència i tot potser ve arraigada de totes aquestes coses que veus quan vas a la guerra, que la veritat és que esperem que ja no n'hi hagi cap més i no passin coses d'aquestes. I per últim també parla molt del tema de la justícia. De vegades la justícia no pot fer més coses, llavors cadascú es busca una mica la seva pròpia justícia, que és el que fa el John Berthel a The Punisher. I a partir d'aquí pues, ja us la deixo a vosaltres, que la mireu tots aquells que vulgueu, i jo us la recomano perquè tots els amants de Marvel o dels superherois pues, crec que és una sèrie bastant xula, i a més que no té sempre violència, sinó hi ha l'aspecte de violència, però també fan bastant èmfasis en l'apartat de que ell es va buscant la següent víctima que haurà de matar, i també li don bastant èmfasis en aquest espai.
Doncs The Punisher, aquesta nova sèrie de Marvel a Netflix amb aquests herois de carns i ossos, no? Que segurament ens faran reflexionar sobre la justícia o la venjança. I encara tens una altra proposta.
Una última, que és totalment diferent d'aquestes dues que he portat. És una sèrie protagonitzada per tres dones i es diu The Bold Type, i escoltem una mica el tràiler.
I am pleased to present Ride 'em Cowgirl. Positions guaranteed to make you yee-haw.
What is going on in there?
We get a lot of freebies.
They are illegal in my country, but I do not respect that law.
Describe your pins.
Vale, doncs tenim una sèrie també diferent, que potser ara quan us expliqui de què va, direu, bueno, potser ja ho he vist, això ja, però jo li donaria una oportunitat. És una temporada també només, que es va estrenar al juliol, i aquesta segona temporada s'estrenarà també al juliol, de 10 capítols, cada capítol dura 45 minuts, és creada per Sarah Watson i protagonitzada per Katie Stevens, Aisha Dee i Megan Fay, que jo la veritat és que no les havia vist per enlloc, però són tres grans actrius, i a més, aquesta sèrie doncs, narra la vida, les il·lusions, els amors, els somnis i els malsons que tenen doncs, unes responsables d'una famosa revista femenina coneguda a nivell mundial que s'anomena Scarlet. Llavors té doncs, un rerefons que ens explica doncs, com es troba el periodisme avui en dia, amb baixos sous, a les dificultats per la diversitat que hi ha de temes i tot el món digital que ha entrat bastant. Llavors doncs, té quatre aspectes que jo crec que són molt interessants perquè deixa de ser una sèrie normal i corrent per convertir-se en una sèrie molt potent. La primera és que tenen una jefa que té pinta de ser dolenta, va amb el cabell curt, tot engominat, i potser ens recorda a la Claire de House of Cards, que era una persona bastant... no diríem del tot malvada, però una mica rarota. Pues ella és tot el contrari, és una jefa que és una gran professional, que les ajuda molt, i la veritat és que tota la pinta que tenia dolenta pues és tot el contrari. Això ja també tocava, que hi hagués una dona tan important en un paper. Llavors, la diferència, també parla molt de la diferència dels salaris entre homes i dones, on elles, algun capítol, van a parlar amb el jefe perquè els hi pugi salari, també una mica dona, que les dones també... tenen dret a cobrar el mateix que els homes. També tenim una personatge musulmana que és lesbiana a la sèrie, que això tampoc s'havia vist gaire, i la veritat és que també dona molt joc aquest personatge i ho fa molt bé ella, i també parla molt obertament del sexe femení en tots els problemes que tenen les dones en aquests aspectes. O sigui que en 10 capítols, imagina't les coses que he parlat ja, i parla de més coses, molt interessant.
Uh-huh. A més, vaig estar llegint i diuen que és una sèrie inspirada en Cosmopolitan, en la revista, o sigui que suposo que s'hauran documentat molt bé per trobar doncs, aquests temes tan interessants per cada capítol. Acabem amb la recomanació del Jordi Ramoneda.
Hola, culturetes! Què tal? Com esteu? Bé, avui és una petita secció que parla d'una sèrie que no he vist, però és que ningú ha vist, perquè és una sèrie que s'estrena demà. A Movistar Plus s'estrena Fèlix, una sèrie del director català Cesc Gai. Movistar Plus, per cert, està que ho peta. Ha començat l'any amb Vergüenza, la peste, la zona, Mira lo que has hecho, i ara ho rematen amb aquesta sèrie. Un pressupost de 70 milions d'euros, la veritat és que ja veieu que dona per molt. Bé, però anem a parlar de Fèlix. Han passat 3 anys i aquest és el temps en què el genial director tarda entre un projecte i l'altre. Des de Truman, que Cesc Gai no rodava res, i ara torna amb aquest projecte que seran 6 episodis d'uns 50 minuts més o menys. Què podrem veure a Fèlix? Bé, doncs, pel que sabem, aquesta sèrie parla d'un escriptor argentí, interpretat per Leonardo Sbaraglia, que està afincat a Andorra. Argentina i Andorra, déu-n'hi-do. Aquest escriptor segueix la pista d'una exòtica i atractiva dona que, al cap de poc de conèixer-lo, desapareix. El director vol parlar del viatge que fa aquell que busca, també d'un peix fora de l'aigua, un argentí a Andorra, i de la passió cap a una figura femenina molt similar als arquetips al que ens tenen acostumats Hitchcock o David Lynch. Però una de les coses que més sorprenen del tràiler que ja podeu veure és el to que planteja aquesta sèrie. Per què? Perquè no queda molt clar si és un drama, un thriller, una comèdia... Jo crec que serà totes les coses a la vegada. Però anem al tema més important d'aquesta sèrie. Sabeu que té presència sabadellenca? Un dels actors que ja surten al tràiler és de Sabadell, és el Pep Ambròs, que a part d'un gran actor, també és un bon amic meu. El Pep, que fa carrera i està establert a Madrid, l'hem pogut veure aquesta temporada també a Cuéntame. I a veure quin paper ens depara en aquesta nova sèrie. Bé, és difícil aventurar-se i predir el futur, però tinc la sensació que amb un director com Cesc Gai i actors com Pep Ambròs, aquesta sèrie tindrà molt de recorregut i èxit. Esperem-li audiència i moltes temporades. Bé, culturetes, una abraçada!
Doncs una abraçada per tu també, Jordi. Quina proposta més interessant, eh? Aquest Fèlix, que s'ha rodat també a Andorra, amb aquesta trama d'intriga, no?, amb aquests personatges, i segurament amb en Pep Ambròs, que el coneixes, no? Em sembla, Pep?
Sí, hem fet teatre plegats al Teatre del Sol.
O sigui que segurament l'hem de veure, no?
Sí, s'ha de veure.
Aquesta aposta suposo que l'hem de veure. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi, Pep, que vagi molt bé la setmana. Esperem que hi hagi moltes altres propostes. Una abraçada.
Adéu. Adéu.